La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 15 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arranca un programa de la Ràdio en Català, el que som simpàtics relatius. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trins.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravé?
Doncs avui, com que ja ha passat tot aquest rotllo del Sant Valentí, tornem a la realitat i ho fem parlant d'exparelles. Sou d'aquells que us porteu bé amb els vostres ex o més d'aquells altres que no els podeu ni veure? I encara més, us heu venjat mai d'ells? Què heu fet? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Hòstia, un post-Sant Valentí fort, eh?
Fort, fort. Aquí
Nina,
fort.
Ara, Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem de com desconnectem de la rutina laboral i com gestiona el seu temps la gent més gran. Aquells que gaudeixen de la jubilació. Ho farem de la mà de la nostra experta del dia, Montses Celdran, professora agregada de la Universitat de Barcelona, experta en psicologia de l'envelliment.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència.
Sí, perquè del 21 al 26 de febrer arriba la tercera edició de la Bienal Ciutat i Ciència a Barcelona, enguany centrada en el fet de viure a la ciutat amb equitat, ciència i creativitat. En parlarem de tot plegat amb Josep Perelló, comissari de la Bienal Ciutat i Ciència.
I hora de preguntar-nos, atenció, qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa.
L'actriu Zoe Stein, nominada al Goya millor actriu revelació per Mantícora de Carlos Bermud i que ara estrena la nova sèrie de Disney Plus, La xica invisible, basada en la novel·la de Blue Jeans. Un thriller obscur que envoltarà un petit poble fictici a través d'un assassinat i de la relació entre els seus habitants.
Zoe Stein i servidor Joan Trias, això se'n diu una entrevista d'alçada. I a partir de quarts de cinc de la tarda, Nina, que hi tindrem a la caravana?
Doncs un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer, avui, per tractar la qüestió de cuinar. A més, descobrirem com cada setmana quin ha estat l'encàrrec d'en Balaguer que ens ha donat a nosaltres mateixos.
I per acabar el programa i a partir de les 5 de la tarda cada dimecres a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, Andreu.
Sí, Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja ens comentaran l'actualitat esportiva de la setmana que passa per les explicacions de Bartomeu sobre el pagament a periodistes quan ell era president del Barça, la Lliga, l'Europa League o les disputes del futbol base en una tertúlia seriosament divertida.
Per cert, Rafa Sanahuja, feliços 28. Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui has estalquejat avui, Andreu.
Doncs avui he estalquejat a la Zoe Stein. Primer de tot, aclarim dubtes, i ens els aclareix ella mateixa en el seu perfil d'Instagram, en la seva biografia. És de Barcelona i Berlín, d'aquí el cognom, que català segur que no era. I, si em permeteu, us vinc a dir a qui s'assembla aquest cop la nostra convidada d'avui. Mireu, té una fotografia de fa 5 dies, que segons públic és com del passi de premsa de la sèrie que ens ve a presentar avui ella, i ella va vestida amb texans i un top bastant maco blanc, que se li agafa pel coll i és un top creuat, diria.
Vesteix molt bé, aquesta noia.
Sí, la veritat és que sí. I, doncs, en aquesta foto he de dir que s'assembla bastant a l'Aitano, a la cantant d'Operació Triunfo.
Mira.
Crec també que és pel serrallet que porta, així, tipus cortina. Però bé, si anem al gra...
Cortina.
Sí.
M'encanta. La comparació està genial.
Ets un estilista.
Ai, és que no sé si... Crec que es diu així, eh?
Sí, oi? Però m'ha fet gràcia la comparació.
Ah, vale. Però va, si anem al gra. És una noia una mica bohèmia, he de dir. I és que hi ha fotografies que li fan... que de veritat no entenc massa bé. Per exemple, la del 23 de gener. Una foto al mig del carrer amb moltes pinces de cabell vermelles, amb una americana negra i un cor a l'alçada del Malik. Mira. Però el que no entenc és que els talons, és a dir, les sabates, els té agafats i se'ls posa a les orelles. Suposo que són coses de la moda i dels fotògrafs, suposo. Després també he de dir que és una noia que té 23 anys Però no us enganyo si us dic que em pensava que tenia 18.
Jo també pensava que era més petita.
Però com que és del meu equip, perquè jo semblo més petit de l'edat que tinc, doncs li compto com un punt positiu. El que no veig bé, i aquí m'aturo, és una fotografia del 22 de novembre del 2017 d'un rodatge d'un videoclip on té una garsa, crec que és una garsa, a l'espatlla. Ja la planyo, perquè jo aquests ocellots no me'ls poso a l'espatlla.
No?
No, ja t'ho dic jo. No.
Tu les coses amb plomes no et van?
No. La veritat és que no, només els periquitos.
Només els periquitos, sí. Alerta.
I els lloros, mira.
Només els periquitos, és a dir, David Balaguer, per exemple.
I Quico Parcerisses.
Que dolent, Joan. En fi, veredicte final. L'aprovo perquè queda molt bé a les fotos, sap molt bé de moda, vesteix molt bé, i perquè se la veu una noia molt humil, i això a la caravana ens agrada molt.
Digues que sí, Andreu, explica'ns el teu toc, va.
Doncs avui us vinc a parlar del paper de vàter ecològic.
Ai, per favor.
No el puc veure.
Xan, xan, xan.
No el puc veure, és a dir, a banda que té un color horrible...
Aquí la casa n'hi ha, d'aquest.
Sí, no l'he agafat.
Som ecològics tots.
No l'uses?
No l'he usat.
Ai, Andreu, que porc.
Com...
A més...
Una cosa, no l'has usat?
No.
I com...
La veritat és que no.
Salva't i digues que portes Kleenex.
Ara. Digues alguna cosa, Andreu, si no fies en aquest jardí.
No puc. És que no el puc utilitzar, em sap molt de greu. I és que, a més, em fa mal a la vista. Té un tacte que no serveix per fregar-se res perquè fa mal.
És veritat, això allò és aspre, eh?
Com que és suau?
Sí.
No, és més aspre.
Però a veure, Nina, tu quin
has provat? Jo l'he notat com més tou, no sé per què.
Tu quin has agafat?
Estaria perquè estava moll.
No estava moll.
Tu quin has agafat? El més blanquet o un que és més marronós?
No, a veure, no sóc burra, eh? He agafat l'únic que hi ha ara mateix, que és l'ecològic.
Allò sembla que, perdoneu, eh? Et netegis el cul amb una serra.
Exacte. Al final anirem amb... Al final anirem amb les fulles dels arbres, saps què et vull dir?
Ai.
El que deia, és aspre, i a més també de vegades fa mala olor. Així que entenc que hem d'anar cap a un món més sostenible i tot el que vulgueu. Però a mi, no em tragueu el paper normal, si us plau.
Ara, quan marxis de l'estudi, endut-te el guió. Odies la gent que...
I em sap greu ser tan pesat amb el metro. És que el metro és la selva dels personatges.
Dona de sí.
Dit això, i si no ho enteneu, només cal que l'agafeu al metro. Odio aquella gent que va als metros antics, aquells que no hi cap al cul de quatre persones, només tres, i que quan veu que hi ha un mínim espai, s'hi posa. A veure, un moment, si us plau, no veus, persona, que estarem incòmodes tots si t'asseus i, a més, estaràs millor de peu?
Clar. Digues que sí, Andreu, digues que sí.
Sí.
Què et fa feliç?
Doncs, tot i que us sembli estrany, m'estan marxant els eczemes de la pell.
Ah.
Sense fer-hi res. Això és un motiu de gran felicitat, perquè vol dir que, 1, no em faré mal quan em rasqui, i 2, no seré un pesat que no es pare de rascar durant tot el dia. Així que, de res, gent, perquè això és un win-to-win.
Propòsit d'ahir, què?
Doncs sí, ahir vaig trobar un lloc per anar a patinar a través de Google Maps.
Sí?
Sí, que està aquí al costat.
On és?
Aquí baix, per Rambla Badal.
Ah.
Sí.
Ja us explicaré. Rambla Badal aquí al costat, espera't.
No, sí, després de Plaça de Sants,
sí,
que hi ha com un passeig,
sí,
doncs allà és un bon lloc per patinar.
Val.
Sí. Ja us ho explicaré quan hi vagi.
I nou propòsit?
Doncs anar a dormir d'hora, que demà comença el carnaval i hem d'estar com una rosa.
Mai millor dit.
Exacte.
Com si fos la nit de Reis, saps?
Sí.
Està superemocionat.
Efectivament.
Mira, com que no et vull molestar, el divendres l'Andreu no hi serà. El divendres l'Andreu està gaudint de Solsona i del seu carnaval.
I del meu llit, també.
Pràcticament festa major. Què faràs per carnaval?
Doncs disfrutar-lo.
Bueno, però que si fa, el dia que hi vas...
El dia que hi vaig, jo ja hi vaig dijous al sopar gras.
Sí.
Després del divendres hi ha la baixada de Boits, que és... tothom es munta carros, ells mateixos.
Que xulo.
Sí, amb rodes, amb coixinets, bàsicament.
Això que sona...
I baixen pel carrer principal de Solsona intentant esquivar obstacles. De tant en tant, no és gaire graciós si ningú no es fot de cap.
Això sona a allò que es feia antes.
Sí, a molts llocs ho fan, això.
Sí, és xulo.
I després dissabte pengem el ruc. Que això és l'acte important, diguéssim.
Un ruc, però que...
Que no és de, no no és de veritat.
Animal, eh? No.
Ara. És un de plàstic que utilitzem cada any.
Ara. Aquest any, de plàstic, reciclat. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
10 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la nostra cara B. Totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria, què ens expliques avui?
Doncs com que ja vam parlar molt, massa, sobre el dia de Sant Valentí, avui he decidit fer el contrari. Val? Avui parlarem de totes aquelles persones que en un dia com el d'ahir, i de fet cada dia, no poden evitar recordar amb rancor i ràbia els seus ex.
Oi.
Perquè sí, senyores i senyors, aquesta cara B és inclusiva i apta per a tothom. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Ens encanta aquesta cançó,
boníssima.
Eh? Ai, boníssima. Sí, sí. Va, abans de res, això pregunteta.
Sona, perdona, eh? Això sona a cançó. Un matí cap a les 9 i mitja d'After.
Sí, correcte.
Sona aquest
correcte.
Tipus de cançó.
M'agrada molt a mi, eh? Todo que tú... Bé.
Tienes experiencia.
Sí. Pregunteta abans de començar. Val? I no vull que m'expliqueu la vostra vida.
Val.
Només vull que em digueu sí o no.
Val.
Heu odiat mai a un ex?
Sí.
No.
Sí. Guanya el sí. Sí.
Val.
Ai, ara m'arrepenteixo de dir que no m'expliqueu la vostra vida. Ara mira. Mira, però val. Odiar fort o odiar de...
No.
Clar.
Ja. No, odiar fort,
senzill.
No.
Senzill, sí. No? Odiar... Tu, Andreu, no?
No, si no he tingut mai parella. No tinc ex.
Ah, mira. Mira, clar, clar, clar. Bé, doncs, per tots aquells que hagin dit que sí, és a dir, Joan i Nina, i els oients, que segurament n'hi haurà més que digui sí...
És un odi relatiu.
Ah, relatiu, no?
Sí. Ah,
m'agrada aquesta paraula. Va, doncs, per totes aquelles persones que hàgiu dit sí o almenys ho hàgiu pensat, aquesta notícia us interessa, i molt. Molta atenció, perquè un zoològic de San Antonio, a Texas...
Conta.
...ha començat una nova iniciativa, coincidint amb el dia de Sant Valentí, pensada exclusivament per totes aquelles persones que no només no volen celebrar dies com el de Sant Valentí, sinó que, a més, odien profundament a les seves exparelles.
Ui, amb un zoo, eh?
Amb un zoo.
Això pot sortir molt malament.
Teniu alguna idea? No, és
no,
que és
no,
impossible,
no?
No,
és que ni idea.
Voleu saber en què consisteix?
Sisplau.
Doncs, en escriure el nom del teu ex sobre una panerola, és a dir, una cucaratxa de tota la vida...
Per favor.
...i donar-li a un animal perquè se la mengi. Escolta'm, això és...
Pobre panerola.
Perdoneu, la persona que ha inventat això, necessito trucar-la i preguntar-li.
És molt odi, això, eh?
És molt odi, clar, clar. Sí. És un
tu has odiat una exparella o no?
No, jo no.
No, eh?
No. No, no. És que l'odi et fa perdre temps.
També és veritat.
Sí que és veritat, sí. Per això
que sé que et facin una cosa molt forta, llavors odiem, encara que sigui un temps, però no, jo no. D'aquesta manera us explico com funciona tot plegat. Els visitants que així ho desitgin, doncs hauran de pagar només $10 perquè el zoològic bategi a una panerola amb el nom d'aquesta persona no especial.
Ai, per favor.
És a dir, de l'ex, perquè se la donin de menjar a un altre animal, val? Però espereu, perquè hi ha més, eh?
Hi ha més?
Sí, tant. I és que tots els visitants que participin en aquesta iniciativa rebran una targeta digital que mostra el recolzament del zoològic per la seva ruptura.
Ai, no.
I, a més, alerta, perquè el mateix zoològic els ofereix l'oportunitat d'enviar al seu ex una targeta digital, informar-lo de que una panerola porta el seu nom i se l'ha menjat un altre animal. Clar que sí.
Bravo.
Clar que sí.
Podria adjuntar el vídeo, també.
Mira,
seria brutal.
Joan, sembla que m'hagis llegit la ment. Perquè, molta atenció, aquelles persones que ho desitgin, si paguen $150, podran incloure un missatge de vídeo personalitzat,
no,
sí, en el que es mostrarà el destinatari com una panerola que porta el seu nom, doncs, és devorada per un animal. Doncs, perdona, però m'agrada.
Sí.
M'agrada.
Has dit Texas, això, eh?
Texas. Ens queda una mica lluny, però ho podem patentar. Sabeu que hi parlàvem del patentador de petons? Doncs podem patentar aquesta iniciativa.
Farem una cosa. Farem una cosa. I contactarem a través d'internet?
Va, va.
No, no, t'ho juro. I contactarem a través d'internet en aquest programa a veure si es pot fer tot això per internet i ens envien el vídeo.
Però i quin nom hi posem?
$150 pagaràs, Joan?
Sí, sí.
Però no, però la pregunta és quin nom hi posem? Clar. Escolta'm una cosa, ens posem en un jardí complicat, ja, de cactus i tot.
Ja trobarem algun nom, eh? Rafa Sanahuja, ja trobarem
mira,
algun
mira,
nom.
Mira, mira, ja estem trucant.
Estem trucant al zoològic.
A veure si ens l'agafen.
No.
És que
farem allà, això, eh?
Clar,
val.
Sí.
A veure, i abans de passar a la següent notícia, m'he pres la llibertat, val, perquè aquest programa hi ha molta llibertat, d'escollir tres frases per dedicar als vostres ex. Res, per si algun dia les necessiteu,
va.
Doncs jo us les porto.
M'agrada.
Música, José, música. Era per posar en context.
Ara,
és que
ara.
La Shaki sempre apareix.
Clar, la Shaki, eh?
Sí, la Shaki. Ja som amigues, tot el dia parlo d'ella.
Clar.
Frase número 1, i perdoneu el meu castellà, que sóc banyolina i em costa més, eh? Si fuese bombero y tu casa ardiese en llamas, me iría a regar les plantes.
Home,
potser et passes una mica, no?
Lleig, nivell d'odi important, eh?
Aquest és un nivell d'odi molt important.
Compte.
Jo us les poso sobre la taula, llavors vosaltres feu el que vulgueu, val? Frase número 2. No te deseo ningún mal, pero ojalá digas mi nombre cuando estés con ella, barra él. Clar, què passa? Que en aquest cas, si et passa això, passaràs de tenir una ex a tenir-ne dues.
Clar.
Perquè és molt dur aquest moment. Us ha passat mai o no?
No, home, no. Això és molt lleig, eh?
Sí, però a vegades...
Però a vegades passa. Jo tinc amics que m'han explicat.
Molt dur, molt dur.
Jo,
és dur,
jo he dit,
no?
Jo he dit el nom d'amigues.
Com?
Ah.
T'ho juro.
D'amigues?
Sí.
Bueno, amigues.
Espero que cap de... Ni la Núria ni a mi, sincerament. Espero que no hagis dit
el podria haver passat, tranquil·lament.
No, Joan, no, però ja
sí,
està.
Sí, em podria haver passat.
És dur, eh?, que et diguin pel nom del teu ex.
Mira.
Però són coses que passen. I ja per acabar, frase número 3, diu... El dia que cumpla anys mi ex, voy a ir a su casa a decirle... Dos punts, exclamació. Felicidades, por fin cumples algo.
Oh!
Duríssima.
Oh!
Duríssima.
Boníssima.
Escolta'm una cosa. Són
jo crec que la primera i la tercera les utilitzaria, eh?
Tu?
Són bones, sí. Són bones.
La primera també.
La primera és molt dura, eh?
Però és boníssima, en veritat.
Supermaquiavèlica.
Sí, bravo.
Bé, que felicitat per la gent que té parella, felicitat ara per la gent soltera i felicitat per...
Per la gent que em busca.
Per la gent que em busca, val?
I ja està. Més cosetes.
Sí, ara passem dels ex a l'esport. Un canvi bastant radical, no?
Sí.
Perquè un dia més aquesta cara bé us convida a posar-vos les bambes. Has vist que aquesta cara bé està innovant una miqueta,
m'agrada,
eh?
M'agrada
molt. Poso música per contextualitzar.
Sí, està molt bé.
I és que totes i tots ho sabem, l'activitat física és la clau per la nostra salut. I clar, tot i les obligacions que tenim en el nostre dia a dia, els metges recomanen que hi trobem, ni que sigui un petit moment, per sortir al carrer a córrer, a caminar o fins i tot aprofitar el temps i fer exercici a casa, eh? Que no em val l'excusa, fa fred.
Ara,
a casa
ara,
també
ara
pots fer alguna sentadilla i no et moriràs. No... Val. Tot això que us acabo d'explicar ho sabíem, no? Feu esport vosaltres, em vau dir que sí, no? Un dia l'Andreu va intentar,
sí,
es va quedar l'intent, en Joan no ho ha intentat i la Nina sí.
No, sí, vaig a córrer.
Efectivament.
Vas a córrer?
Sí.
No, Joan, això és nou.
Això és nou, això no ho sabíem, eh?
És molt nou, això.
Fa...
L'Andreu s'està morint.
Bé, què us passa? Jo fa anys, fa bastants anys, anava a córrer, vaig haver d'aturar-me per una lesió al genoll.
Ui.
I he tornat a córrer.
Ah, va, està bé.
Fumant no et surt el pulmó, corrent.
Sí, però com que corro per la Diagonal, saps què et vull dir?
Una cosa, sí, m'acabo d'imaginar.
Què?
Els quatre... corrent per Diagonal. Faria molta gràcia.
Amb aquesta cançó, amb aquesta cançó.
Amb aquesta cançó.
És que per això m'ha fet tanta gràcia, perquè jo me la poso per cor.
No, Joan!
Si les cançons d'Escati...
Seguim.
Hi ha cançons de córrer, també.
Perquè Déu-n'hi-do.
Com d'aquí.
Bé, hem parlat de que fer esport és sa, però com us quedeu si us dic que un estudi recent ha descobert quin és el moment del dia en què es crema més grassa?
Compte.
Ui, això volem saber, Núria Ros.
Alerta.
Doncs molta atenció, perquè una anàlisi provat amb ratolins, fet per investigadors de l'Institut Karolinska de Suècia i de la Universitat de Copenhagen, espereu, encara hi ha més, publicat per la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Science, dit tot això, assegura que l'exercici que es fa a última hora del matí serveix perquè el metabolisme cremi més grassa. Què? Com us quedeu? Ens va fatal a nosaltres.
Última hora del matí, que ve a ser cap a les 12,
clar,
no?
Clar, ho estàvem discutint abans amb l'Andreu, que seria a les 12, no? Perquè de 12 ja és migdia,
exacte,
pràcticament.
Clar, si hi ha més escales, això va bé, veus?
Clar, a nosaltres ens va malament, però si ho fem aquí a la ràdio, doncs podem pujar i baixar escales.
Sí, clar.
No?
Sí, es pot fer això.
En aquest
cas... Un dia farem el programa també tots amb malles.
Ah, val. Molt còmode.
Sí.
Molt còmode. Però ens dutxem, després de fer esport, perquè si no aquest estudi...
No, amb malles i l'esport ja el farem després del programa.
Val, bé.
Aquestes propostes són com els propòsits de l'Andreu, saps? Que mai es compleixen.
Ja està, pam, pam, pam. Ja l'ha deixat anar? L'havia de deixar anar i ho ha fet. Bé, en aquest cas, ja per acabar, heu de saber que els ratolins i els humans compartim moltes funcions fisiològiques bàsiques,
sí,
i que els ratolins són un model ben establert de la fisiologia i el metabolisme humà. És per això que el fet que s'hagi fet aquest descobriment en ratolins, doncs, podria ser un avenç molt important per les persones. I per aquest motiu, una professora de l'estudi ha explicat en una entrevista que els resultats poden ser útils especialment, i això ho hem de tenir en compte, en persones amb sobrepès.
Està bé, això.
Val? Ah. Bé, aquesta era la notícia. Avui us he ensenyat quines frases podeu dedicar si mai teniu un ex al que ho dieu i a quina hora heu d'anar a fer esport per mantenir la figura.
I acabem amb musiqueta, que avui, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, avui la notícia musical ens la porta Laura Pausini. vosaltres...
Què hem de dir de Laura Pausini?
No, no, ara t'ho explico, però vosaltres vau veure la sèrie Física o Química?
Sí.
Sí.
Però molt fans de seguir tots els episodis.
No.
És que hi ha un moment de la sèrie que es mor un alumne de l'institut i surt aquesta cançó de fons. I jo he arribat a plorar amb aquesta cançó.
Ep.
Sí, sí, és
jo he arribat a plorar amb Laura Pausini.
És que té una veu...
Té una veu, unes cançons i unes lletres que...
Toca la fibra. Doncs sí. si us agradeu de saber que aquest 2023 la cantant italiana celebra ja els seus 30 anys dedicant-se a la música. Tres dècades que, segons ha confirmat ella mateixa a través de les xarxes socials, doncs ho celebrarà fent tres concerts a Nova York, Madrid i Milán, respectivament.
Ep.
En aquest cas, la mateixa artista també ha dit que farà aquests concerts en tan sols 24 hores, eh? I que seran, sí, sí, i que seran d'entrada lliure perquè qualsevol persona pugui gaudir de la seva música.
Oh, com m'agrada.
El primer concert, per si us interessa, tindrà lloc al Teatre Apolo de Nova York, el segon a Madrid i el tercer serà al Teatro Cercano de Milà, i tots ells tindran lloc el 27 de febrer, que és el dia exacte que es compleixen els 3 anys de trajectòria, excepte el de Nova York, que serà en horari local i serà el dia 26.
Oh,
per tant,
rabieta.
Com que les màquines teletransportadores encara no existeixen, farà aquest truc, no?, per arribar a Nova York, Milà i passar per Madrid i fer els 3 concerts en 24 hores. Per tant, crec que és una notícia magnífica pels fans, per tots els seguidors de Laura Pausini, i avui també una bona oportunitat per acabar amb ella i amb aquest En Cambio No.
De quina rabieta, perquè el dia 27 de febrer cauen dilluns, ho estava mirant.
Sí,
ja.
Cauen dilluns?
Sí, sí, cauen dilluns.
No, però és una molt bona iniciativa que ho faci a sobres amb entrada lliure.
No, no, està molt bé.
Està molt bé.
És que jo, això de Milà, ho acabarem de mirar. Acabarem de mirar aquell dia calienta que sales, Núria. Per cert, de seguida escoltem Laura Pausini. No sé si heu vist l'anunci que torna a Eufòria.
Sí,
la segona temporada.
Al març, a principis de març.
Atenció, perquè hi ha jutge nou, eh?
Ah, sí?
Qui és?
No se sap, perquè surt a l'anunci amb un casc de moto.
No, la Rosalía no.
No.
Surt a l'anunci amb un casc de moto.
Això seria molt fort,
I és una noia.
Motomami.
I jo ho deixo aquí.
Quin hype, Joan, mare meva.
No. Compte, compte. Voldreu parlar d'Eufòria?
Sí.
Parlarem d'Eufòria en aquest programa. Això serà més endavant. Avui, però, Laura Pausini. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona. M'està quedant una veu molt reportatgera,
sí,
a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia, us hem preguntat a la gent del carrer, com desconnecteu de la rutina laboral quan torneu a casa? És a dir,
bona aquesta.
Tens algun ritual, com la Núria Ros, que té un ritual al tornar a casa?
Sí.
Algun hobby? Aquestes cosetes ens interessen. Sí. I molt atents i molt atentes perquè hem afegit les declaracions d'aquells que suposadament, tenen tot el temps del món. Qui són? Els nostres estimats jubilats i jubilades.
Oh,
val? Per tant, tu, Joan, com desconnectes de la feina?
Jo arribo a casa i acaricio el meu gat.
Oi, l'Elton.
Sí, acariciant el meu gat. Un gat, quan ronroneja, diuen que va molt bé pels efectes contra l'estrès.
Un dia en parlarem de gats. Hi ha un dia mundial, internacional, perdó.
Dilluns?
Sí.
Dilluns que ve?
Ja
és
ja està,
el
ja
dia internacional del gat?
Sí, parlarem de gats.
Val, m'agrada.
De fet, recordo que podeu fer suggerències de preguntes del dia a través del nostre Twitter. Ens podeu mencionar @lacaravana i posar el hashtag pregunta del dia Nina. Te'n recordes?
Sí, i tant.
Doncs això, això. Tingueu-ho present, que si voleu alguna pregunta,
feu-la.
Jo surto pregunto per vosaltres.
Ara.
Ara sí. Jo, per exemple, tornant al tema, no sé desconnectar de la feina, d'acord? O sigui, cosetes que he de gestionar amb la meva psicòloga perquè una miqueta... A vegades passa, eh? A vegades passa. Doncs atenció, que comencem amb un tall de veu que es podria dir que és edició deluxe.
Sí.
Perquè ahir vam tenir l'actriu Betsy Turner.
Sí, va estar molt simpàtica ahir.
Que la podeu veure al Teatre Goya amb l'obra Quant temps em queda, fins al 12 de març, i podeu recuperar l'entrevista que vam fer ahir a la carta al nostre web, ahir a les 4 de la tarda, a la caravana, allà la teniu. Com desconnecta la Betsy de la feina? Vols escoltar?
I tant.
Vinga, doncs, escoltem-la.
El primer que faig per desconnectar és prendre una canyeta. Sí, quan sortim del teatre em ve molt de gust prendre una canya. A vegades cervesa sense alcohol. I després, a nivell més personal, íntim i tal... Bueno, m'agrada molt fer exercici a casa. Tinc una el·líptica, que me la vaig comprar. Aleshores faig esport amb l'el·líptica. Faig ioga. I també m'agrada molt meditar. I una cosa que m'encanta és estar-me al llit una bona estona amb els meus dos gats.
Veus els gats,
sempre ajuden.
No ets l'únic, eh? Els nostres amics peluts són vitals per la nostra existència i la nostra felicitat. T'ho dic.
Els gats, vols dir, eh?
Els gats, els gossos...
Val.
O sigui, aporten felicitat, és veritat. Uh-huh. És com un germanet-germaneta, com un company de vida.
Val.
És molt bonic. Va, tornem. Ara toca escoltar la gent del carrer. Què fa la gent del carrer per desconnectar de...
Sí, Betsy Turner és gent del carrer, també, no?
Sí, però, clar, era l'edició de luxe.
Ah,
saps?
Val. Ara.
Sí?
Sí.
Val, doncs ara toca escoltar què fa la gent del carrer per poder descansar de les seves responsabilitats i això, senzillament, escoltarem què fan.
O em poso a veure alguna sèrie que sempre agrada, o me'n vaig al gimnàs, per exemple, que també va bé.
Pues estar una estona escoltant la música que m'agrada perquè això és el que m'ajuda a mi personalment a desconnectar de la rutina.
En el gimnàs, mira sèries de televisió, pel·lícules, llegir, escoltar música, treure a passejar la gossa.
Jo llegeixo, miro sèries, vaig a fer esport i no sé.
Llegir molt, sortir quan puc, esport, alcohol.
Jo el primer que intento és quedar amb amics.
Escolto música o toco el piano. També m'agrada llegir llibres.
Sí, llegir potser cada dia, no?
Hi ha hobbies que t'estressen encara més, no? Però si t'ho prens massa en sèrio, però sí, t'ajuda una mica a desconnectar dels problemes, no? I tot això.
Està molt bé el que fa la gent, per desconnectar.
Sí, molta gent m'ha dit llegir. I després un home m'ha dit, home, cada dia llegir no, però... Saps?
Llegir, música...
Esport, anar al gimnàs...
Tot el piano, està molt bé.
Exacte.
Està molt bé.
Ara, clar, deixa que et mostri algunes coses que m'han sorprès una miqueta més, eh? Una miqueta més estrafolàries, eh? Particulars. Escoltem quins altres hobbies té la gent per desconnectar de la feina.
També toco la travessera.
Des de fa molt de temps o...?
Des de fa 3 anys. Demanaven que agafés un segon instrument i també m'agradava molt la flauta travessera i doncs vaig dir doncs, fer flauta travessera. A vegades faig mindfulness, que també per relaxar-me va bastant bé. Em poso com tutorials per fer mindfulness i segueixo el que em diuen.
Jo l'experta, l'estrès. Fer un curs d'estrès.
Sí.
Estàs fent un curs d'estrès?
Sí.
Com és que t'has apuntat?
M'he apuntat per fer punts a la feina, per aconseguir una plaça fixa. Tenim un profe de ioga i dona tècniques. Moltes persones que estan molt estressades i és una mica divertit, també.
What? Sí? Però per quin motiu?
Bueno, perquè cadascú explica les seves coses del dia a dia i... Sí.
Bailo danza oriental.
¿Hace mucho?
Hace un año, sí.
¿Cómo te nació esa curiosidad por la danza?
Soy latina y bailo bailes latinos y quería probar otras cosas y otra cultura.
¿Y te gusta, eh?
Sí, claro.
¿Y eso lo haces cada día?
3 veces a la semana.
Déu-n'hi-do. Està molt bé, aquesta gent que fa coses tan diverses, eh?
Dansa oriental.
Sí.
Alerta, eh?
M'agrada molt la noia també que fa curs d'estrès.
Sí.
Que deu ser curs contra l'estrès, suposo.
Exacte. Però a més ho fa per aconseguir punts per una plaça fixa a l'empresa.
Home. Està molt bé.
Sí, està bé. Ara passem als qui protagonitzen la secció d'avui, els nostres grans, la nostra gent gran, i aquells, doncs, que gaudeixen de la seva jubilació. Què fan ells i elles amb tant temps?
Yo sobre todo pasear.
Cuidar a los nietos, cuidar a la gente mayor, y lo que nos queda, pasear y vivir.
Em distrec amb el que a mi m'agradava, no? Miniatures i d'això.
Vostè fa miniatures?
Sí.
Com va començar tot això?
Ui, que des de quan era jo. Cuidar els nets, acompanyar-los, el que es pot, no?
Faig cursos de... Vaig d'alumne, cursos d'anglès, per exemple, o d'altres cursos així que m'interessen, clubs de lectura... coses d'aquest tipus així.
Jo també clubs de lectura, faig un curs de Universitat Sènior, faig una cosa de cos, d'aquestes, qigong, tai chi.
Jo caminar, no vaig ni al gimnàs ni res d'això.
Tu les he trobat aquí mirant una programació cultural.
Sí, per sí, això, sí, per sí.
Sí,
sí.
Tot el que
veiem,
de lectura,
ho mirem veure, sí. I ens apuntem a tot el que podem.
S'apunten a tot el
molt
que troben.
M'agrada molt, Nina, que cap jubilat, trenquem mites, ha dit vaig a mirar obres.
Sí, és veritat. No vaig trobar ningú que em digués això. És una miqueta estrany, al final. M'ha agradat la dona que diu que va a la Universitat Sènior. Sí. Això està molt bé, també. Està molt bé. I ara hem d'escoltar a unes persones que ens visiten cada dimarts.
Home!
Que els hi tenim molt apreci.
Són elles?
Són elles. Des d'aquí un petó ben gran a les nostres tietes, la Laura, la Carme i la Consol.
I tant que sí.
Què fan elles amb tant temps lliure?
No n'hi ha temps lliure.
No.
Jo sóc feliç portant el casal de Sants. Fem classes de tot tipus, excursions, sortides, teatre, cinema...
Per tant, no us avorriu.
No.
En absolut.
I cada dia fem més coses, eh?
Jo tinc que dir que sí. Va ser jubilar-me i, per desgràcia, morir el meu marit. Em vaig enfonsar. Però potser al cap de mig any vaig dir què estàs fent, què estàs d'això? I llavors, endavant, a fer coses... I mira, i així ens vaig passant.
Qui s'avorreix és perquè vol.
Que hi ha molts llocs per poder-s'ho passar bé, que ho busquin, que d'això, i que, a més, ho provin i veuran.
Que no es pensin en no sortir de casa, sinó que es miren al mirall i diuen que bon estic o que bo estic, i que hi ha moltíssimes possibilitats, i qui es queda a casa s'avorreix i s'entorpeix. No, senyors i senyores, tenim que sortir. Som els millors i que tenim molta capacitat per poder ensenyar moltes coses. Tenim que viure a l'instant i deixant-se de bobades. I si es quedem a casa, encara estarem més fotuts. Endavant, senyors i senyores, al carrer i a fer coses per divertir-nos.
Jubilació ve de júbilo i que l'hem d'aprofitar. I ara em puc desenvolupar com a persona i créixer i fer altres activitats que no havia pogut fer. I m'ho passa molt bé i aprenc molt. O sigui, quan un perd la curiositat és quan es mor.
És un conyazo quedar-se a casa.
Sí, senyora.
Un conyazo.
Molt bé, molt bé.
Elles tan clares, com sempre.
Ja ho han deixat anar. Sí. Ja ho han deixat anar. Sí, sí, sí. Molt reivindicatiu tot plegat.
Està bé.
Ara sí, escoltar la veu del poble. Cal donar pas a la nostra experta d'avui. Ella és Montse Celdran, professora agregada de la Universitat de Barcelona, experta en psicologia de l'envelliment. Molt bona tarda, Montse.
Molt bona tarda, Nina i Joan.
Avui hem sentit algunes maneres de desconnectar de la feina. És important fer-ho?
Molt important. De fet, al final, el cos, la nostra ment, ens demana aquest canvi, no? aquest break per poder estar millor. Inclús encara que ens agradi molt la nostra feina, necessitem canviar d'activitat, fer exercici, estar amb altra gent, perquè de fet això ens fa tenir millor creativitat, estar molt millor per poder després tornar a la feina amb més energia i amb més motivació.
De fet, ara ho deies, tot i que ens agradi molt la nostra feina, quan és vocacional, és un inconvenient no saber trobar aquests espais fora de la feina?
Sí, alguns inclús pensen, no?, que la vocació és com una vacuna per no cremar-nos a la feina, no? No, al final desvincular-nos d'ella i no estar motivats. Però moltes vegades ens trobem gent molt vocacional, molt motivada, que realment el no posar fre, el no posar aquests, no?, topalls de temps o d'espais,
sí,
al final fa cremar, no?, i fan abandonar una feina tan motivadora com podria ser, no?, ser metgessa o qualsevol altra, que hi ha una vocació molt, molt important al darrere.
Montse, centrant-nos més en els grans, com afrontem generalment la jubilació? És sempre alguna cosa bona?
Jo escoltava, no?, aquestes tietes que teniu al programa.
Sí.
Quina energia i quin d'això. Hi ha molts estereotips al voltant de la jubilació. El tenim una mica idealitzat. No? El que deien, tindràs molt de temps. En compte, perquè tenim gent molt diversa. La gent que ve amb una càrrega de feina, ve amb una càrrega també de salut, que ha de cuidar, no?, sortia per allà el tema dels nets, cuidar altres persones dependents, i per tant a vegades jubilar-se és trobar-se amb paranys o trobar-se amb moments que no són tan desitjables. Uh-huh. I hi ha altres persones...
Sí, sí, digues.
Sí, que hi ha altres persones que amb el llenguatge també ens diuen que no ho estan passant bé. Hi ha persones grans que quan es jubilen diuen m'han jubilat. Uh-huh. Et m'han jubilat ens reflexa, no?, aquesta mirada, ostres, la meva identitat, qui jo era la meva feina. I quan es defineixen a si mateixos, no, jo era. Perquè molta de la seva identitat, de la seva autoestima, venia pel seu lloc de treball. Mm. Per tant, bueno, pot ser un moment de noves experiències, com deien les tietes, de buscar aquest temps per tu i per créixer, que hi ha moltes persones que ho deixen, però en compte que hi ha gent que ho passa malament.
Ara ens ho deies, Montse, pel que fa als nets, que moltes vegades tenim els nostres jubilats com que tenen tot el temps del món, però els carreguem nosaltres mateixos amb obligacions, amb allò de cuida'm els nets una estona, cuida'm els nets que marxo de vacances, etc etc. I això els imposa obligacions que potser no voldrien, no?
Exacte. Com quan els diem també que ara que tens temps, apunta't a un voluntariat. Hi ha l'estereotip aquest de que han d'emplenar, no, tota l'agenda en activitats i no els deixem a ells pensar què vull fer en els propers 20 anys que potser tindré de vida sana, de vida en plenitud, i pensar en projectes de vida, no? Una cosa que em duri un parell d'anys, 3 anys, vull anar a la universitat, vull créixer com a persona, què vull fer, no? I ens falta aquest treball personal, no? Què vull fer amb la meva vida ara que em jubilo?
Montse, i aquí justament ho estàs comentant, que ho passa malament i a més pot ser per pèrdues de company, companya de vida o d'amistats, no? Com podem, hem d'animar-los a fer coses o potser no és el que hem de fer i hem de deixar que s'automotivin? Com hem de reaccionar davant d'aquest fet?
Òbviament, si hi ha pèrdues, si hi ha un dol, no, davant d'una situació com pot ser perdre una feina que per tu també hi havia vinculació amb unes amistats de tota la vida que has estat vivint, no, en aquesta feina, doncs hem de deixar també un temps, no, un temps de descans, un temps de dol, no, de perdre d'aquest vincle. Però a partir d'allà és intentar buscar com vols reconstruir-te el teu jo, no? Com vols reconstruir la teva identitat. I aquí podem tirar de diferents elements. Podem mirar el passat. Hi havia un home que ha sortit a les vostres gravacions que deia: a mi sempre m'havia agradat quelcom.
Sí.
Tant podem tirar d'allò que ens agradava quan érem una mica més joves, quines aficions, quins hobbies teníem, i tirar d'allà. Podem tirar també de les competències que hem guanyat fent la feina. Tenim, per exemple, moltes mestres que quan es jubilen volen seguir tenint contacte amb els infants i expliquen contes, ajuden a nens que tenen problemes a l'hora de seguir l'escolarització, però tampoc tirar també de les meves competències. I si això, aquestes dues no funcionen, potser he de sortir de la meva zona de confort i demanar algun tipus d'assessorament i buscar, no, què em pot agradar, no? Com puc créixer, què puc descobrir en aquesta nova etapa.
Montse, pel que estàs dient, intueixo que la resposta de tot plegat pot ser que mai és tard per reinventar-se?
Totalment. Hi ha gent que ha descobert la història de l'art anant a aquestes universitats de gent gran i ha entrat en un voluntariat per fer de voluntari en els museus i és una persona molt diferent a com era quan estava al seu lloc de feina. Per tant, sempre hi ha oportunitat de canvi i oportunitat de creixement.
Montse Celdran, professora agregada de la Universitat de Barcelona, experta en psicologia de l'envelliment. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Montse. 38 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tornem amb més caravana per obrir el capó de la ciència amb aquesta Bienal Ciutat i Ciència. Fins ara.
Ràdio Estel.
Amor, m'hi han agafat.
Oh, que bé. Quan comences?
Dimarts. Espera, agafo el tren i ara en parlem a casa.
El teu dia a dia no s'atura i volem que continuï així. Per això continua gaudint dels abonaments de Rodalies i Mitjana Distància gratis i els d'Alta Velocitat de Mitjana Distància al 50%. Informa-te'n a renfe.com. Registra-t'hi, anticipa el teu viatge i evita les hores punta.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i no sortim de la caravana perquè volem avui obrir el capó per parlar-nos novament de ciutat i de ciència. I és que del 21 al 26 de febrer arriba la tercera edició de la Bienal Ciutat i Ciència amb una mirada centrada en el fet de viure. Com seran les ciutats del futur, per exemple? Quina relació tindrem les persones humanes amb la tecnologia i a nivell digital com ens relacionarem? És per això que ja tenim amb nosaltres, per respondre alguna d'aquestes preguntes, a Josep Perelló, comissari de la Bienal Ciutat i Ciència. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Cargols d'aigua que mantenen a ratlla els mosquits i esquiadimonis que hi veuen en 360 graus. Lliris que es creuen orquídies i estornells capaços d'ajuntar-se a centenars i fer coreografies impossibles. Aquestes espècies i moltes més viuen en aquest ecosistema de Francesc Macià. Són els teus veïns i els d'un milió i mig de barcelonins i barcelonines.
Doncs aquest és l'anunci de la Bienal d'enguany i jo que em quedava molt sorprès al veure'l i a l'escoltar-lo, sobretot quan al final es diu aquest és l'ecosistema que trobem a Francesc Macià.
Sí, sí, sí.
És brutal.
És així.
Té un petit bosc.
Bueno, és que pensem de que la ciutat només és per les persones és equivocat, no? O sigui, tenim éssers vius per tot arreu i ara ja fins i tot el concepte vida ja fins i tot ja està en un altre món, que és el digital, no? Mm-hmm. I la Bienal, sobretot, vol parlar d'aquestes coses, de com posar-nos en relació. Però no des d'un punt de vista negatiu o crític, sinó més aviat per buscar, per trobar i celebrar aquesta relació.
Mm. De seguida parlem d'aquesta tercera Bienal abans, però amb quin objectiu neix la Bienal?
La Bienal, bàsicament, neix d'un objectiu de posar la ciència en un àmbit que ho hem dit moltes vegades, a vegades els que treballem en ciència i comunicació científica, que la ciència també és cultura. I, per tant, quan parlem en aquest sentit, vol dir de que la ciència també ha d'estar en els debats, en els debats intel·lectuals, en els debats fins i tot culturals de la ciutat. No només podem pensar a la ciència com alguna cosa que simplement hem de fer entendre, perquè és que és tan complicada, no?, que potser que posem una mica de titelles i clar, expliquem això, les coses simples.
Això t'ho va preguntar, Josep, per què normalment quan pensem en ciència pensem en alguna cosa farragosa que ens hauran d'explicar molt bé, que no entendrem? Mm. Normalment passa això, hi ha aquest cliché, no?
Sí, sí, no, totalment, no? I llavors, ja també que portem uns anys també treballant en aquest àmbit, doncs penses, a l'art no se li demana això, no? Sí. Al novel·lista tampoc. Per què se li demana al científic, no? Jo ja entenc que hi ha aspectes i llenguatges molt propis de la ciència, com per exemple les matemàtiques. Però més enllà d'això, la discussió sempre es fa en paraules, no? Uh-huh. I aquí és on ens podem entendre.
Tercera Bienal Ciutat i Ciència a Barcelona, enguany, amb aquest lema, el fet de viure. Mm. Per què? Què ens voleu explicar aquest any?
Primer és un reclam a la presencialitat, no? Venim d'on venim, i jo crec que el que toca, i davant de totes les problemàtiques que tenim davant nostra, jo crec que el que primer hem de fer és somriure, no? I és una reclamació de som aquí, estem aquí, no? Uh-huh. I celebrem el fet de que ens podem relacionar, relacionar entre altres, amb altres persones, però també amb altres éssers vius, o també amb la tecnologia. No sembla que quan parlem de la ciència sempre la parlem o ens fem relació amb alguna cosa amenaçadora, no? Alguna cosa per alertar d'un cert perill, no?
Emergència climàtica, per exemple.
Per exemple, no? I aquestes ansietats que efectivament existeixen, però crec que també toca buscar un missatge constructiu i més combatius, fins i tot, si voleu.
Ara fora de micròfon, Josep, que et preguntava, porteu tres bienals, si us havia agafat la pandèmia pel mig, i no, però gairebé, eh? Sí. La feu el 19, que sí, tot just encara no havia començat la pandèmia, la feu el 21, que estem començant a sortir la pandèmia, i ara la feu el 23. Sí. Com va anar l'edició del 21?
A veure, jo sóc comissari d'aquesta edició, també vaig estar en la primera, la del 19, uh-huh, però la del 21 no hi vaig ser.
Vaja.
Però, bueno, això també és normal, haver-hi persones diferents, però sí que sé com va anar i va ser molt dificultosa, no?, en molts sentits. No? Uh-huh. Entre les coses que hi han diferents, com us podeu imaginar, el que s'ha premiat, sobretot, i s'ha posat en prioritat, és la presència. O sigui, totes les converses són amb persones que estan físicament també a la sala, o gairebé totes. La relació social, per exemple, no pensar en una conferència, sinó també prioritzar formats en què hi ha diàleg, que hi ha conversa, que també anem a buscar un to distès, no? I una certa informalitat per tal de reclamar el fet de viure, de reclamar aquesta proximitat.
Mm-hmm. Normalment, Josep, quan parlem del Mobile World Congress, de l'ICE, que fa pocs dies que es va fer a Barcelona, parlem de Barcelona com a capitalitat tecnològica, no? Mm-hmm. Quina importància té que Barcelona sigui capital cultural i científica?
Home, jo crec que molta. Jo crec que som una ciutat, ja no diria només estatal, sinó a nivell europeu, que tenim el privilegi de tenir moltes universitats. Tenim el privilegi de tenir molt bons centres de recerca, no? Però sí que també és veritat que, i aquesta és una de les raons de la Bienal, no només és aquesta, però òbviament la Bienal vol contribuir a tenir una visió no tant d'una universitat per davant de l'altra, un centre de recerca que ara ens explica això, i un altre centre de recerca ens explica alguna altra cosa, sinó intentar buscar també aquesta capitalitat en el sentit de que juntem esforços, de que ens posem en el mateix lloc i que podem pensar plegats, els científics, però també la ciutadania en general, la ciutat en clau de ciència i al revés, i la ciència en clau de ciutat. Pensar que si estem a Barcelona, també com a científics tenim la responsabilitat d'adreçar-nos a les problemàtiques que té la ciutat de Barcelona.
Per tant, a nivell científic, som capdavanters com a Barcelona, a nivell europeu, a nivell mundial?
A nivell estatal, per descomptat. I a nivell universitari, tots aquests famosos rànquings que jo n'abomino personalment, però és de la manera com quantifiquem. I fins que no n'hi hagi una de millor, no podem fer-ho de cap altra manera. Però també podríem pensar que també tenim un conjunt important d'universitats públiques, que no a tot arreu passa, i això encara és més meritori de que pugui fer recerca d'excel·lència i recerca de molta qualitat. No?
Ara per aquí anava, per la recerca. Et preguntava, som capdavanters? Jo crec que amb la primera resposta ja ens havia quedat clar que més o menys sí que ho som, però tenim prou recursos per seguir-ho sent?
Jo crec que depèn del que vulguem entendre, no? Com a recursos, evidentment, mai un científic sempre et dirà que mai són suficients, no? I suposo que aquí, si us preguntessin el mateix a la ràdio, també diríeu el mateix. Però si ara ens escapem del debat de simplement demanar per demanar, jo crec que és necessari dotar més recursos, però també de millors maneres de poder treballar, no? A nivell de científic i fins i tot dels propis investigadors, un major suport, per un major acompanyament, que és a vegades el que trobem a faltar, que sí que a vegades en altres universitats d'altres països sí que tenen, no? O sigui, ja no només és un fet de simplement donar diners, sinó tenir un millor acompanyament per poder optar a les millors revistes, per poder optar als millors finançaments, no? I al mateix temps, i aquí és on crec que l'Ajuntament hi pot dir molt, intentar juntar esforços, perquè la massa crítica a Barcelona hi és, no? Però tenim encara, crec, necessitat de poder treballar més en col·laboració. O sigui, poder tenir sobre la taula un gran repte de ciutat, en podríem parlar de molts, la mobilitat, no sé, les illes de calor, podríem parlar de molts, si voleu, i el que seria un ideal és que poguéssim ajuntar esforços, donada l'alta concentració de científics que tenim a la ciutat.
Ara en parlarem de totes aquestes temàtiques que fareu en aquesta tercera Bienal Ciutat i Ciència a Barcelona. Abans, però, em fa especial il·lusió, em fa feliç anunciar que qui obre el cicle de conferències és una col·laboradora d'aquesta casa i d'aquest programa, que ve cada divendres a explicar-nos coses de la cuina com a d'aparellada.
Sí.
M'agrada molt això.
Sí, és precisament una declaració d'intencions, ja ho veus. Vull dir, si ja la coneixeu prou bé, no cal que us la presenti, no? I ja sabeu que també té molt discurs, no? Té moltes ganes d'explicar, té moltes ganes de compartir.
De què parlarà obrint aquesta Bienal?
Mira, bàsicament parlarà de certs conceptes que des de la cuina es poden observar de forma molt clara i que crec que també es deuen a dir també molt el que deu defensar aquí, que és proximitat, corresponsabilitat, no? Podem parlar de la temporada, no? De viure els ritmes que la natura ens dicta, no? Doncs totes aquestes coses que ja no només són la cuina com a fenomen químic, sinó també com la cuina com un espai que ens permet observar la societat i que la ciència, jo crec que en tots aquests temes que us acabo de dir, doncs hi té molt a dir, o com a mínim hi hauria de dir molt. Parlem d'equitat, parlem de justícia, parlem de corresponsabilitat, parlem de tots els aspectes que poden estar relacionats amb el canvi climàtic, amb les desigualtats socials, poden estar relacionats amb les inequitats, poden estar relacionats amb multitud d'aspectes que en un entendre la ciència de forma molt àmplia, que és el que vol la Bienal, doncs crec que és que qui millor que l'Ada de presentar-nos, de parlar, no? I de començar a obrir una conversa que, de fet, connectarem amb Madrid, perquè és una Bienal compartida amb Madrid i també connectarem telemàticament amb persones que hi hauran a Madrid.
Explica'm això, com ho fareu, lo de Madrid? Perquè, clar, ho tenia aquí apuntat, que es farà conjuntament amb, amb Madrid. Com ha sorgit tot plegat? Com neix això?
Això neix, un cop més, d'aquesta manera d'entendre des de l'Ajuntament la capitalitat científica i cultural, i en aquest cas concret s'ha volgut, de la mateixa manera que em penso que també es va fer en la Bienal de Pensament, doncs intentar buscar complicitats amb altres ciutats o amb altres territoris, no pensar i només ser Barcelona i mirar-nos al Malic. I en aquest cas es va optar per el Círculo de Belles Artes i Madrid pròpiament per crear una certa sinergia, o com a mínim compartir amb un debat, fins i tot a nivell comissariat de concepte, certs aspectes que seran compartits. Per donar-vos un exemple, un que passarà tant a un lloc com a l'altre, doncs és una passejada científica que faran a l'entorn del Círculo de Belles Artes i una altra que farem al Raval, que té molta història científica.
Jo crec que podem dir tot, sense temor a equivocar-nos, que almenys la primera meitat d'aquest segle que estem vivint és l'època de la gran digitalització. Ineludiblement, últimament, ciència i tecnologia van de la mà.
Sí, sí. No? Ens agradi o no, jo crec que la ciència ha de ser allà. No podem deixar simplement amb un fet tecnològic el mòbil. Què vull dir amb això? Doncs, per exemple, tota l'algorítmia que darrere que gestiona tot el món digital, jo crec que l'hem de poder pensar ja amb claus que ja no només siguin simplement d'eficiència, d'usabilitat, de totes aquestes altres coses que ja van més amb una finalitat comercial, sinó també perquè puguem fins i tot utilitzar aquestes tècniques per poder conèixer millor el nostre món. I això vull dir, per exemple, la ciutat, no? Està plena de dades per tot arreu. Tot depèn, i evidentment està tot digitalitzat, o potser necessitem noves de dades, en clau de ciència ciutadana o de ciència més participada, però que en qualsevol cas aquestes dades s'han d'interpretar, s'ha de fer ciència sobre elles. No? Sí. I aleshores, quan dic ciència, vull dir coneixement. I hem de conèixer coses. No? I el món digital és un gran pou ara mateix. No ho podem negar. Ara, hem de ser crítics i hem de poder també ser capaços, amb prou cultura, amb bon coneixement, ser reclamar els nostres drets, inclús. Allà.
Anem a ser una mica crítics, Josep, perquè, aviam si m'explico, ara introduïa un nou element a la ciència, que és la tecnologia. Jo crec que la ciència està avançant a passes gegants les darreres dècades. No sé si en aquesta bienal, o en les bienals que ja heu fet, també tracteu el tema de en quin punt hi posem el punt de vista ètic i moral.
Sí, aquest és un punt molt important a la Bienal d'aquest any. Per exemple, es parla de... Som tres comissaris, que no ho he dit, que hi ha la Helen Cole i el Luis Nacenta. La Helen Cole parla, per exemple, de salut planetària, no? O està treballant amb refugis climàtics, no? O sigui que, d'alguna manera, i a més no ve de les ciències que podríem dir més dures, sinó ve de les ciències socials, que també estan a dins de la Bienal i que també crec que són cada cop més necessàries per tenir una bona recerca. Dins el marc de la recerca responsable que dona la Unió Europea, doncs cada cop és més necessari tenir aquest esperit crític i ser molt crític en el sentit de poder pensar millor cap on anem, cap on volem anar, si és realment el camí que volem prendre, i si no prenem aquest, quin altre camí podem arribar a prendre, i per qui fem les coses, com a científics, i per qui i quins reptes volem enfrontar-nos.
Ara sí, Josep, si anem a aquesta Bienal, què hi podrem trobar, què hi veurem?
Hi ha multitud d'actes, no sé si...
Què és allò que no ens podem perdre?
Això sí, és allò, com dius, allò, qui t'estimes més?
Del papa o la mama.
Exacte. És aquell compromís. Has parlat de l'Ada, no? Jo crec que l'acte, el primer acte, que serà amb l'Ada, jo crec que pot ser una cosa interessant, no? Això es fa al CCDB, i ja només per donar-vos més context, també hi haurà un conjunt de peces artístiques que s'han treballat amb centres de recerca d'aquí, de l'entorn de Barcelona, i que estaran allà instal·lades tots aquests dies. Una altra seu important és l'Institut d'Estudis Catalans. Val? I ara que parlo de coses que, òbviament, he programat més aviat jo, no? I em sabria greu per la Helen i el Lluís, que es queixin.
Vale? Ja els trucarem més endavant. Ja els trucarem més endavant.
I llavors, el que podria dir-vos, jo crec que recomanaria molt, és fem una sessió que en diem el Dia de la Ciència Ciutadana, que és una manera de fer ciència que compta amb la participació del públic. I hi ha tres sessions, una directament orientada a escoles, on parlen professors que han fet Ciència Ciutadana com a part del seu currículum docent, i ara em podries dir, què vol dir això? Doncs pot ser moltes coses, però és fer una recerca participada, on recollim dades, interpretem resultats, ens preguntem què volem fer, etcètera, etcètera. Després parlarem d'una Ciència Ciutadana que té impacte social, o sigui, molt bé, ara que hem fet una recerca, i què? No? I aquesta és la gran pregunta a vegades que se'ls demana a la ciència i que cada cop necessitem més respondre.
Sí.
I això pot ser doncs, des d'aspectes amb olors, amb problemes d'olors, per exemple, al fòrum, pot ser amb la presència del mosquit tigre, que hi ha un altre projecte magnífic en aquest sentit, pot ser un altre sobre salut mental, que és un tema que crec que és indiscutible, i finalment podem parlar un sobre la contaminació, que també hi ha sensors magnífics. I l'últim, i al final, al vespre, tenim dos ponents, un americà i un d'Anglaterra, que ens donen la visió de la ciència ciutadana des d'Estats Units, que està canviant molt ràpid i està evolucionant molt ràpid, i des d'Anglaterra, Mookie Hackley, ens parla de la part europea. És un fenomen que està canviant, i està canviant, com tu dius, sent crític amb la ciència. Potser l'hem de fer diferent, no? I per acabar, si vols, us explico l'últim acte que tenim a la Bienal, que és un que és la ciutat i les seves dades, no? Ciència de ciutat i dades, no? I llavors hem treballat amb un grup d'arquitectes que s'anomena 300.000 quilòmetres per segon, que fan mapes magnífics, i allà hem volcat dades de Ciutat de Barcelona sobre aspectes com el tema d'esdeveniments climàtics extrems, per exemple, grans pluges, d'altres sobre les desigualtats, un altre sobre la presència de la contaminació, i volem fer com quasi una mise en escena, que seria quasi teatral, on diversos investigadors parlen sobre aquestes dades, que tenen com a taló de fons, i parlen sobre les coses que hauríem de fer com a científics amb aquestes meravelloses dades i en relació a la ciutat de Barcelona.
Boníssim, jo no m'ho perdria. Jo no... De fet, mira, Josep, ara em deies, parlarem de salut mental, i jo crec que en aquest programa i en aquesta emissora hi estem molt implicats, i ara m'ha cridat molt l'atenció i jo tinc ganes d'anar-hi. Si vull anar-hi, com m'ho faig, això?
Hi ha una pàgina web magnífica, que hi ha tots els actes, o sigui, no perdeu la paciència bones a primeres, que es diu Bienal Ciutat i Ciència, i en aquesta pàgina, també per ajudar-vos, hi ha una certa selecció a dalt de tot, però a més també hi ha el que en diem uns eixos, que en diem viure a la ciutat, un que està més relacionat amb l'equitat, un altre que està parlant més de la creativitat i la vida dels científics. Podeu seleccionar algun d'aquests i inventar-vos fins i tot el vostre propi programa per tal d'anar disfrutant d'actes des del dimarts, que inaugura la vostra amiga i la meva superamiga Ada Parellada, i acabem el diumenge al matí doncs al CCCB.
Es queden molt pocs minuts, però no et vull deixar de preguntar això. Atenció a la nit del 25 de febrer, perquè és la nit de la ciència. Això ha de ser espectacular.
Sí. Aquí tenim uns jardins, que no sé si els coneixeu molt, perquè és un lloc que normalment hi passem i intentem no estar-hi, no? Que són els jardins de Rubió, que està on hi ha la Biblioteca Nacional, on hi ha la biblioteca allà. Doncs hi ha uns jardins, que és com una illa que hi ha dins el Raval. Llavors, durant el vespre, fins a les 11 de la nit, en aquests jardins, hi haurà un conjunt de peces artístiques i acabarem fins i tot amb una rave algorítmica que ha programat el Lluís Senacenta.
Una rave algorítmica?
Sí.
Què és això?
Ja, doncs a través de l'haver fet la música electrònica i qualsevol música que es fa amb ordinador, darrere hi ha matemàtiques i amb patrons.
Boníssim.
I a partir d'aquí, doncs, utilitzaran codi per tal de poder oferir-nos música. No? I...
És boníssim. De veritat, aneu-hi, perquè de veritat que ara heu sorpresos. Jo aniré a alguns d'aquests actes perquè són boníssims. Evidentment, començaré pel de Parellada. Del 21 al 26 de febrer, aquesta tercera edició de la Bienal Ciutat i Ciència, que val molt la pena, no us la perdeu. Josep Parelló, comissari de la Bienal Ciutat i Ciència, moltíssimes gràcies per venir avui a la Cremant a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I vaig escriure per participar a les proves pilot. M'ha vingut al cap mentre volava un diumenge al llit. Ens despertàvem mirant-nos els peus, comparant-nos els dits. I se m'ha escapat mitja rialla, ens he vist en nens, i amb tantes ganes mai vam sospitar que acabaríem aquí.